Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Es presenta apassionant la jornada 23 de primera amb el derbi demà del Santiago Bernabéu, que ve carregat d'atenció després de les crues queixes arbitrals del Real Madrid que han generat la reacció del futbol espanyol. No ho tenen gens fàcil els àrbitres de demà, que són Soto Grado al camp i De Burgos Bengoetxea al VAR. Ho han tingut fàcil a Real Madrid Television per fer el vídeo preventiu perquè tots dos han expulsat a Vinícius. Però és que, a més de tot això, el partit és transcendent des del punt de vista esportiu perquè està el liderat en joc. El Real Madrid li treu només un punt a l'Atlètic de Madrid, que si guanyés demà es posaria líder. Els matalassers arriben millor a nivell de sensacions, però ja sabem que moltes vegades això després té poc a veure amb el que pugui acabar passant sobre el terreny de joc. Flick igual se'n va dormir, que portarà l'home son acumulat, però la majoria dels culers segur que estaran molt pendents del que passi demà al Santiago Bernabéu, perquè el Barça tindrà l'oportunitat de retallar sempre i quan guanyi el seu partit diumenge al Sánchez-Pizjuán davant del Sevilla. El que ja ha fet el Barça és classificar-se per les semifinals de la Copa del Rei, golejant novament el València, aquesta vegada per 0-5. El Barça, que ja va matar el partit als minuts inicials amb un efectiu Ferran Torres, que va fer ahir un hat-trick, i amb un magistral Pedri com a director d'operacions. Tant Dani Olmo com Íñigo Martínez van tornar a tenir minuts a la segona part. Dimecres, el sorteig de les semifinals de Copa, ja a doble partit amb el Barça, amb el Madrid, amb l'Atlètic de Madrid i també amb la Reial Societat, que es va imposar ahir a l'Osasuna per 2-0. També és una jornada molt interessant en la zona baixa de la classificació, amb duels directes. Tenim un Alavés-Getafe i un València-Leganés dramàtics, i l'Espanyol que ha de visitar Anoeta diumenge a 6:45, amb les baixes d'Urco, amb la clàusula de la por, i de Romero sancionat. El Girona visita demà Sant Mamés. El partit a 4:45, encara sense Artur, tampoc entraran en convocatòria, estan lesionats Miovski i Danjuma. Atenció, que s'han sortejat aquest matí als quarts de final de la Champions femenina. Apunteu: Wolfsburg-Barça, gran eliminatòria, Real Madrid-Arsenal, City-Chelsea, d'aquí sortiria el possible rival del Barça en semis, i Bayern de Múnich-Olympique de Lió. A la Lliga tenim derbi diumenge a les 12 del migdia, Espanyol-Barça. En bàsquet, el Barça rep avui el líder de l'Eurolliga, l'Olympiacos, amb la baixa de Vesely, que estarà entre 8 i 10 setmanes de baixa. En handbol tenim Copa d'Espanya a Lanzarote, demà a les semifinals, Barça-Bidasoa i Granollers-Torrelavega, i en hoquei patins a la Champions, el Barça va treure un empat a 4 de la pista del Barcelos, remuntant els minuts finals, mantenen opcions als blaugrana de passar a quarts de final. I pels qui us agradi, la nit de diumenge a dilluns tenim la Super Bowl entre Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. El de Cans actua Kendrick Lamar. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petoni i el Toni Freixa, això promet, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, què voleu que passi demà al derbi? Que empatin 51%, que guanyi l'Atlètic de Madrid 49%, molt igualada aquesta enquesta. En clau espanyol, signeu l'empat a Noeta, esteu votant que sí el 64%, que no el 36%. I en clau Girona, us demanem la travessa de l'Atlètic Club Girona de demà. Heu posat o esteu posant 1-1 al 56%, un empat al 31%, i poseu o aposteu per la victòria del Girona un 13%. Marc Pérez està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche, y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Tiempo de juego. El de la cadena.
Sí, señor, ha arrancado el partido con saque de centro a cargo del Barça, a cargo de Ferran Torres. Balón para Ferran. Gol. música no, se la había quitado Fran Pérez. Recibe Fran Pérez, puede tirar, puede meterse, puede hacer una mano, cae y córner.
Enmienda su error Cubarsí,
La Rafinha que se revuelve, la deja para Yamal, tira al palo, el tiro, gol, 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 gol.
Ferran.
Balón largo para Fermín, 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 gol. Gol, el tercero de Fermín.
Uy, uy,
gol.
Uy, uy.
Esférico para Pedri, que va a centrar para Rafinha, se la deja para Ferran. Ferran busca espacio, va a tirar, gol.
Sí,
el cuarto,
madre,
Ferran, madre, gol. Hat-trick, hat-trick.
Tira para
desde el balcón del área, junto al palo derecho, para llamar el tiro de Yamal. Por debajo de las piernas, bueno, se le escapa lo que faltaba. Lo que faltaba Dimitrevski. Pobrecito Dimitrevski, prácticamente ni lo celebra Yamal. Para Frenkie de Jong, la mete para Yamal. Hace un amago, va a tirar.
Sí, no se gol, porque no se gol.
Sin descontar, minuto 45-05. Gana el Barça. Elena, Iván, Elena.
Otra goleada sin Lewandowski, que no ha jugado ni un minuto. Su sustituto, Ferran Torres, se llevará el balón del partido, que ahora lo tiene.
Doncs sí, aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest València 0, Barça 5. Gran partit del Barça, Festival Blaurana Mestalla. El Barça que ja està, per tant, a les semifinals de la Copa del Rei i per la porta gran. Dimecres que ve tenim el sorteig de les semis. Recordo, ja a doble partit, anada i tornada, amb el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat al Bombo.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un parell de documents de després de la victòria d'ahir del Barça a Mestalla. Primer el míster Hansi Flick, content per la fam que va mostrar el seu equip, però va advertir que de vegades s'han de guardar energies.
Es importante que cada uno de nuestros jugadores muestre lo que puede dar, su capacidad ofensiva, que trabajen todos. La actuación de Ferran hoy ha sido increíble, es nuestro número 9 hoy y lo ha demostrado. Hay que intentar también dosificarse, hay que intentar también aprovechar los minutos de descanso que nos da un partido, pero en general estoy muy contento que los jóvenes, que nuestro equipo vaya por más. Es, forma parte de nuestro estilo, de nuestra forma de jugar y de entender el fútbol. Ese es el camino y esa es la forma en la que queremos mostrar nuestro fútbol al mundo. Pero insisto, algunas veces les digo, calma, más control, especialmente en los últimos minutos.
Efectivament, molt bé Ferran, eh? Ahir li va donar Hansi Flick la titularitat, va descansar Lewandowski, Ferran titular, gran protagonista del partit amb els 3 gols al seu exequip.
Creíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque aquí Mestalla siempre es un estadio muy difícil. Hemos tenido la suerte de que hemos metido pronto goles y eso al final pues ha hecho que ellos bajen. Y bueno, desearle desde aquí toda la suerte al Valencia, que ojalá se salve porque soy un hincha más.
Busquem les novetats al Barça en el dia després d'aquesta victòria amb el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Molt bé, el partit del Barça ahir a Mestalla. El viatge de tornada no tant, eh? El Barça podríem dir que avui ha arribat més o menys a l'hora que s'aixeca Flick, eh?
Sí, exacte, sí. Avui, mira, a les 6 de la matí han arribat a Barcelona. A 6:45 del matí arribaven a casa seva els jugadors. Per què? Doncs van marxar de València, de Mestalla en autocar, van anar directes a Castelló, a l'aeroport. Allà van arribar a passades la 1 de la matinada, van pujar a l'avió que havia de volar i portar-los fins a casa, fins a la ciutat comtal, però van estar 2 hores esperant dins de l'avió asseguts tota la comitiva, però per la boira no podia enlairar l'avió. Així que al final, a les 3 de la matinada, baixen de l'avió, pugen en 3 autocars i comitiva per carretera. Així que Castelló-Barcelona hi han arribat a les 6 del matí. Evidentment els hi hauria sortit més a compte veient aquesta situació, si ho haguessin sabut. Lògicament, doncs, tornar per carretera directament, però...
Directament des de València, sí, s'haguessin estalviat unes quantes hores, sí.
Per estalviar-se una hora i alguna cosa d'anar en avió, doncs al final han arribat aquest matí. Què ha passat? Doncs que han anul·lat la sessió d'aquest matí. Algun jugador ha anat voluntàriament a fer exercitar-se, però Hansi Flick que tenia previst entrenar a les 12 del migdia, doncs ho ha anul·lat i ja ho deixa per demà a les 11 del matí l'entrenament, que serà l'últim abans de viatjar diumenge, el mateix dia de partit, a Sevilla per jugar el diumenge al Sánchez Pizjuán.
Hauran arribat cansats però contents, Víctor, perquè hi ha tot bones notícies a Mestalla, gran marcador, classificació per semis, hat-trick de Ferran, Pedri un altre partidàs i minuts per Dani Olmo i per Íñigo Martínez, per exemple.
Sí, una altra maneta és el més important, sobretot això de Dani Olmo que tornava, minuts a la segona meitat, també Íñigo Martínez, així els tindrà a punt. Ara han de veure amb Dani Olmo i amb Íñigo Martínez si ja estan al 100%, si ja els veu rodats Hansi Flick, com quedarà el seu 11 de gala, a veure com els incorporen aquest 11. Van descansar Lewandowski, Casador, Araujo, bueno, Iñaki Peña ja ho sabíem d'inici, va jugar a Chesney, una altra porteria a 0 del bo de Chesney, que li està donant raons per ser el número 1 a Hansi Flick, i Ferran Torres, que sortia de titular contra el seu exequip, i sembla la llei de l'ex, doncs es va revertir per tres vegades, al minut 3, al 17 i al 30 va marcar també Fermín López, que aprofita els seus minuts. L'única nota així negativa que es va quedar sense jugar, sense minuts, Pablo Torre, que la gent el vol veure, que els minuts que ha jugat pocs aquesta temporada ho ha fet bé, no va jugar, però la resta molt bé, la parella Eric García i Cubarsí va funcionar i Pedri segueix a un molt bon nivell, sense rastre en absolut de les seves lesions, i a un gran nivell, segurament el millor jugador que té l'equip.
I De Jong continua en línia ascendent, també ahir va fer un bon partit, com les últimes actuacions de l'holandès, que estan sent força bones. Doncs res, Víctor, ara a veure què passa demà al Santiago Bernabéu. Els culers estaran pendents d'això, no sé si Flick el veurà o no, o se n'anirà a dormir, però és un partit en el que el Barça ha jugat també alguna cosa, i sobretot a preparar bé el partit de diumenge a Sevilla.
Demà li preguntarem a la una del migdia, a la roda de premsa Hansi Flick, la prèvia del Sevilla a Barça, li preguntarem...
Què va fer? Lo va a ver o se va a dormir?
Clar, exacte. No? Què farà? Ho veurà els Goya? No sé.
També és una altra opció.
Però a la classificació, amb el Madrid primer a 49 punts, segons l'Atlético amb 48 i Barça tercer 45, imagineu, vital aquest partit, aquest derbi pel Barça, perquè algú es deixarà punts, o els dos o un, i el Barça, si guanya Sevilla, podrà retallar, té a 3 a l'Atlético de Madrid i a 4 al Real Madrid, així que estaran pendents, evidentment, tot el barcelonisme, la plantilla i Hansi Flick, o el dia següent, o a la mateixa nit d'aquest derbi.
Fem una pausa i després enfoquem ja el derbi de demà del Santiago Bernabéu.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los que quieren renovar sus electrodomésticos. Con un 15% de descuento adicional en Teca, LG, Dyson, De'Longhi y muchos más. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
¿Este momento como que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
A partir de les 9 de la nit a l'estadi Santiago Bernabéu tenim aquest derbi entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, amb els dos equips separats només per un punt a la classificació, i el partit que ve molt carregat de tensió després de les queixes arbitrals del Madrid que han marcat la setmana. Ahir en aquest programa ja sentíem a Tebas dient, entre d'altres coses, que algú havia perdut el cap al Real Madrid, i ahir a la nit va parlar de la situació del tema el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, al partidazo de Cope amb Juanma Castaño.
Todos los equipos del fútbol profesional español, todos, de manera unánime, han condenado la actitud de un gran club, un club, bueno, pues el, yo diría que el más grande de lo que existe a nivel, o uno de los más grandes a nivel mundial, que es el Real Madrid, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues hay que, creo que, hacerle ver que este no es el camino es el que hemos emprendido hoy todos juntos, y a partir de ahí pues poner los cimientos de lo que va a ser o lo que debe ser una actualización, modernización y cambios estructurales también en lo que es pues en el comité técnico de árbitros y en cosas que debemos mejorar entre todos.
¿Usted cree que puede conseguir que Florentino Pérez entre en razón?
Es una pregunta no fácil, ¿no? Pero yo solo me remito a los hechos, y los hechos dicen que todos los clubes del fútbol profesional español, también UEFA, también clubs a nivel importante de Europa y demás, entienden que el camino que está emprendiendo el Real Madrid en este sentido no es el adecuado. Yo creo que he hablado alto y claro en este sentido. También se lo he hecho saber al propio presidente, ya lo he dicho el otro día, del Real Madrid, donde le dije que estamos aquí para construir, que pongamos el contador a cero y que trabajemos juntos.
Doncs és evident que el Real Madrid no fa cas d'aquest missatge perquè ja tenim el vídeo preventiu de Real Madrid Televisió sobre la taula. Aquesta va per Sotogrado, que és l'àrbitre de camp de demà.
César Sotogrado es el árbitro designado para dirigir el derbi en el Bernabéu, uno de los colegiados del cuerpo de guardia de Medina Cantalejo y Clos Gómez. La última vez que arbitró un partido del Real Madrid fue hace poco más de un mes y expulsó a Vinicius. Concedió un gol al Valencia con una previa falta a Rodrigo. No pitó un penalti también sobre Vini y anuló un gol legal a Mbappé.
Això va per Sotogrado i aquesta va per de Burgos Bengoetxea, que és l'àrbitre del VAR.
Un colegiado con el que solo hemos ganado dos de los últimos cinco encuentros que nos ha arbitrado estando en el campo. Que es uno de los árbitros del círculo de confianza de Medina Cantalejo y de Clos Gómez. El colegiado que expulsó a Vinicius en Mestalla hace dos temporadas, cuando el brasileño sufrió insultos racistas y una agresión por parte de un rival.
Sí, sí, és així. Els dos àrbitres de demà, Sotogrado i de Burgos Bengoetxea, han expulsat a Vinicius. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda. A més, de Burgos Bengoetxea va expulsar també Cristiano Ronaldo a una Supercopa d'Espanya.
Sí, senyor, és així. I Ancelotti, Carleto, què ha dit aquest matí?
Doncs ha anat directe a barraca, eh? Primera pregunta, Real Madrid Televisió. Segona pregunta, ja tema carta, tema àrbitres, tema federació. I Ancelotti portava, això sí, el discurs molt ben preparat. Escolta, perquè hi ha una nova línia argumental en el discurs de la Casa Blanca.
Bueno, esto es un tema que antes de un partido tan importante no me gustaría tocar, pero yo creo que Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Creo que lo que ha pasado en estos días es simplemente pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar de mejorar las cosas, de cambiar un sistema que, por lo que oigo, nadie está contento, porque nosotros no estamos contentos en un sentido, creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Y cuando Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto. Esto me sorprende un poco, pero, como he dicho, me gustaría hablar de fútbol y del partido de mañana. Pero repito, Tebas tiene que quedarse tranquilo. Nadie de nosotros ha perdido la cabeza.
És bona aquesta. No us queixeu de que els àrbitres beneficien al Madrid? Anem a canviar el sistema? Ah, i per què no voleu canviar el sistema? Bueno, en tot cas, Javier Tebas, 3-2-1-0, ha agafat el seu mòbil, ha obert el seu compte de X i ha picat això. Carlo, quédate tranquilo. La competición española no está adulterada y todos queremos mejoras en la organización arbitral y llevamos tiempo exigiéndolas. Eso sí, curioso que el Real Madrid, tan preocupado ahora, formara parte de la junta directiva de la federación hasta noviembre del 23 y no dijera ni mu. Para entonces ya habían pasado meses desde que se conoció el caso Negreira, pero mientras tanto Real Madrid Televisión seguía deleitándonos con sus vídeos tan objetivos, entre comillas, sobre los árbitros. ¿Por qué ninguna propuesta ni en federación ni en liga? Ya la excusa del cambio de modelo de propiedad y la supuesta expropiación de la liga no se la cree ni el Tato. No serà esta una nova excusa, perquè ja hemos visto esta teoria a algun portacoz. Pels no introduïts, el portacoz és Calabrés, Jorge Calabrés, que manté una polèmica constant via xarxes a X, sobretot amb intercanvi de querelles.
També aquest matí ha donat roda de premsa prèvia al partit al Cholo Simeone. També li han preguntat, evidentment, pel tema arbitral i això és el que ha dit.
No estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino pensando cómo vamos a salir nosotros al partido, esperando poder hacer un partido en consecuencia de lo que venimos haciendo en este último tiempo. Ustedes posiblemente necesitan más respuestas a todo este tipo de polémicas que siempre aparecen en los partidos importantes.
Después del comunicado del Real Madrid, ¿por qué crees que ahora todo el mundo está en contra del Madrid?
Habría que preguntárselo a la gente que se ha juntado a hacer el comunicado y que ha transmitido eso que vos me estás diciendo.
Com sortiran els àrbitres? Nosaltres sí que ens ho preguntem i li traslladem la pregunta al nostre àrbitre de capçalera, el Sergi Albert. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Escolta, tu que segurament has viscut alguna experiència similar, com afronta un àrbitre un partit com el de demà del Bernabéu després de la setmana que portem, Sergi?
Bueno, aviam, el tarannà de cadascú és el de cadascú i jo parlo de promit general. La promit general l'afrontes bé. Primer perquè et donen un partit de responsabilitat, el qual vol dir que d'alguna manera el comitè de designació pensa que tu ets capaç de fer-ho i això és un valor positiu. I la segona que sol passar, jo diria que, vamos, amb un 95%, és que després d'aquestes grans debats, aquestes grans batalles, els dos equips surten, sigui qui sigui els equips, surten amb precaució de no haver de sortir a la foto, és a dir, de que no cometin ells alguna entrada o alguna acció que els serveixi per quedar amb entredit. O sigui, d'entrada diria que juga amb avantatge l'àrbitre, és a dir, les coses crec que li sortiran bé.
Clar, o sigui que després de setmanes com aquesta, on s'ha parlat molt del tema arbitral i tal, lo normal és que demà el partit, Sergi, això no se sap mai, evidentment, però sigui relativament tranquil, podem dir-ho així?
Sí, relativament, perquè és un Madrid Atlètic de Madrid, evidentment, però ja saps tu allò que dius, després de la tempesta viene la calma, no?
Ja.
Pues sol passar això, i ja dic, jo crec que hi haurà jugades polèmiques, evidentment, però seran d'aquelles lights, d'aquelles ja que estem acostumats i que no fa falta ni escrits, ni indirectes, ni twitters, ni totes aquestes coses que fan la bola molt gran.
Tenen una papereta complicada, demà per això els àrbitres, perquè facin el que facin, Sergi, ho tenen malament. Si en una jugada controvertida xiulen a favor del Madrid, la resta de mitja Espanya dirà que ja s'han plegat a les pressions del Madrid. Si perjudiquen el Madrid, tots els madridistes sortiran i diran, ho veieu com ens perjudiquen i tal, facin el que facin, estan morts.
Bueno, però jo, per una vegada, i sense que serveixi de precedent, sóc optimista.
Bueno.
Sóc optimista. No dic que no hi hagin jugades polèmiques, que és impossible. No m'imagino un Real Madrid de Madrid sense jugades polèmiques, però aquestes que jo dic de segon grau, d'aquestes que al final l'objectivitat estarà per sobre de la subjectivitat. Sóc optimista. Ja sé que vaig a contracorrent, però bueno, ja saps tu que habitualment jo sempre vaig a contracorrent i crec que la cosa funcionarà bé.
Et donen garanties, Sotogrado, que és el del camp, i de Burgos Bengoetxea, que és el que està al bar?
Bueno, sí, jo en principi no veig per què no m'han de donar garanties. Jo crec que són persones qualificades, estan a primera divisió, i que no tindran cap... Vamos, que tenen el nivell per poder-ho portar endavant.
Acabo, Sergi. Què t'ha semblat el que ha passat durant tota la setmana, sobretot la carta queixa del Real Madrid?
Exagerada. És a dir, el Madrid aquesta carta l'hagués pogut fer 3 partits abans o 4 després.
Yeah.
Intentar justificar un mal resultat amb tot aquest comunicat també m'ha semblat desacertat, però bueno, escolta, el Madrid té els seus assessors, saben el que fan, i jo no els he d'explicar ni com s'han de comportar, ni què han de fer, ni quan han de fer la carta. Però particularment, ja que m'ho preguntes, jo crec que no tocava.
Molt bé. Sergi Albert, un plaer, com sempre. Gràcies, estem en contacte.
Vinga, a vosaltres, adeu.
I ara les novetats esportives dels dos equips. Primer les del Real Madrid amb Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa.
Hola, Joan, muy buenas. En el Real Madrid hoy es noticia, una noticia alegre para Carlo Ancelotti después de tantas malas noticias en forma de lesiones, que recupera a Eduardo Camavinga y que además Lucas Vázquez, que ha estado renqueante en los últimos partidos, parece que ya está al 100% y por tanto disponible para mañana. No hay muchas dudas en cuanto al once. Lo normal es que Ancelotti salga con Courtois a la portería, Lucas Vázquez en la derecha, Asensio y Tchouaméni serán la pareja de centrales. Lateral izquierdo, ahí es donde puede dudar algo más el técnico italiano, entre Fran García y Mendy, pero no mucho más. En el centro del campo estarán Camavinga y Valverde para intentar dar equilibrio, y arriba ya pues lo de siempre, ¿no? Bellingham en el centro, a la derecha Rodrigo, a la izquierda Vinicius y Mbappé un poco moviéndose por todos los sitios. En la segunda parte seguramente que Camavinga, que como te he dicho está recuperado, pues tendrá minutos. Ha hablado mucho Ancelotti de la emergencia defensiva y sobre todo ha dicho que le ha pedido a sus jugadores mucho compromiso colectivo en defensa, porque es una de las partes básicas para tener éxito y que mañana es un partido en el que sus jugadores tienen que darlo todo porque está en juego, además de los tres puntos, sobre todo el liderato de la Liga.
Gracias, Arantxa. I amb les novetats de l'Atlètic de Madrid, al Javi Gómez. Què tal, Javi?
Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, ya ves cómo estoy. Bajo la lluvia, refugiado en el coche porque no veas la que está cayendo aquí en Majadahonda, las puertas de la ciudad de entrenamiento del Atlético de Madrid. Y vaya la lluvia y vaya el derbi que nos espera mañana. Calentito en muchos aspectos y quizá con menos dudas que nunca en lo deportivo. El Cholo solo va a tener la baja de Lenormand, que está sancionado, aunque maneja la duda de Riquelme, que no entrenó ayer y tampoco lo ha hecho hoy. Ha estado irónico Simeone cuando le preguntaban si saldría con el autobús a defender, a lo que ha respondido un rotundo sí, pero el once que ha aprobado nos indica todo lo contrario. Sorprende la presencia de Coque en vez de Barrios. Buscará más profundidad con Lino y Llorente por Nahuel y Gallagher, así que según lo visto esta mañana por la prensa, estaría formado el once por Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Lenglet y Javi Galán en la defensa, Juliano, De Paul, Coque y Samu Lino en el centro del campo, y en punta Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
Gràcies, Javi. Les novetats de l'Atlètic de Madrid. 3 i 31, pausa i de seguida el debat amb el Petón i el Toni Freixa.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Les 3 i 32 minuts de la tarda, obrim debat. Saludo al Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. De seguida s'incorpora també al Pedón.
Molt bé.
Toni, ve al Barça ahir, no? Bé, eh?
Home, extraordinari.
Sí.
O sigui, amb una solvència, amb unes... Com, bueno, el que ve demostrant durant tota la temporada, llevat d'alguns partits que en el sotrac aquell de novembre que no van sortir bé, però jo crec que sempre l'equip ha tingut una idea clara, que és dominar el partit des de la pilota, atacar, ser molt dinàmic, entrar jugadors a segona línia, molt difícil de defensar el Barça, i certament ahir el València va navegar moltíssim. El que m'emprenya és que moltes vegades la gent diu que el Barça té el partit fàcil perquè el rival no ho posa resistència, i jo ho diria al revés. Jo diria que el Barça, el rival... O sigui, és espectacular veure com fan la línia, per exemple, com el rival cau sistemàticament en fora de joc i la línia és perfecta. O sigui, és un equip molt ben treballat i que té molt bona pinta, i si vols, suposo que parlarem de lo nerviosos que estan els rivals, no? Particularment un.
Sí, doncs vinga, ja podem començar a fer-ho perquè ja tenim per aquí el Petón. Hola, Petón, buenas tardes.
Bona tarda, disculpa.
Bona tarda. No, por favor, acabamos de empezar.
El último minuto me lo estaba quitando, perdón.
Acabamos de empezar y nada, ya vamos a mirar a lo que puede pasar mañana en el derbi después de la semanita que llevamos, Petón.
Sí, pero también he escuchado a mi primo, querido de todos los viernes, y he de decir que efectivamente el Barça puede llegar a aterrar, excepto a los equipos que le entienden mejor y no le juegan como el Valencia. A mí me parece tremendo que después de haber recibido 7, el Valencia insista en lo mismo. Sí. En ir hacia adelante, dejando espacios para el Barça, que no puede ser. Sí, sí. O sea, que es que el Barça mueve la pelota a una velocidad pasmosa. Por lo cual, espérale atrás y ve desgastándolo. Lo que hizo el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid le volverá a hacer daño este año. Lo veremos. Pero vamos a quien verdaderamente tiene que hacer daño, que es mañana.
Vamos al turrón, va. Vamos al turrón.
Venga, vamos al turrón.
Vaya semana, Petón, ¿eh? Vaya semana. Llega el tema cargadito, ¿eh?
Sí. Bueno, yo he tenido un golpe de fortuna esta semana. No os lo podéis ni imaginar. Sí. Agarré un trancazo que me detectó Paco González el otro día, tienes mala garganta, tal. Bueno, el Sipaina, no, toma Coldeina, tal, ahí debate. Y el jueves pasado me llaman del Chiringuito, que no es normal, yo voy una vez a la semana. Querían que fuera ese día también. Y me salvó la garganta, porque no hubiera tenido más remedio, y sería trending topic ahora, como le pasa a Tony, porque no hubiera tenido más remedio que decir la verdad. O sea, campaña de amedrentamiento. ¿Qué es lo que sucede con estas cosas? Y justamente antes del derbi, nada es casualidad, ¿no?
¿Te da miedo lo que pueda pasar mañana a Petón o no? ¿O confías en la labor de los árbitros?
Yo creo que Sotogrado es un árbitro que propende a la sensibilidad. Con el Atlético de Madrid, lo que se puede decir es que el Atlético ha tenido malísima suerte. Este es un tío que concede en un partido de la Real Sociedad un gol a Sadik con la mano y anula un gol al Atlético de Madrid por falta hecha al Atlético de Madrid. Total empate. Con ese punto hubiera quedado por delante del Madrid en la Liga. Con ese punto. Con esos dos puntos, porque al final fue empate. Pero con un punto hubiera quedado por delante. Empatamos y por gol, verás, no pudo clasificarse el Atlético por delante. Y en el partido que juegan en el Bernabéu, pues el arbitraje al final fue muy doloroso también para el Atlético de Madrid. No sé por qué, pero además esta es una sensación que no tiene por qué ser compartida. La tengo yo desde el primer minuto que le veo pitar al Atlético. Hay gente que a mí me parece que no le quedamos bien.
Tony, ¿qué busca el Madrid con las quejas, con la carta famosa?
Bueno, es que yo veo que en este país y desde determinados altavoces hay un temor reverencial, diría que hasta pánico, a decir las cosas por su nombre. Y el nombre de las cosas es que hay un señor que le sienta mal hasta el café de la mañana, que es el presidente del Real Madrid. Está absolutamente en contra de todo el mundo, de todas las organizaciones, bueno, no quiero referirme a los audios que salieron publicados, pero ya escuchamos allí cómo hablaba de su propia gente, y yo supongo que con la edad eso se va acrecentando, ¿no? Y ahora mismo, pues su objetivo es un ataque furibundo, que no digo que no sea merecido, porque podríamos hablar también del personaje, pero en este caso un ataque furibundo a Javier Tebas. Y como Javier Tebas actualmente no solo es el presidente de la Liga, sino que también es el vicepresidente de la Federación, y por lo tanto algo tendrá que ver en la organización arbitral, pues vamos a atacarle haciendo ver que me siento perjudicado y que me siento una víctima, y como los demás equipos también de vez en cuando se quejan cuando se sienten perjudicados, hombre, pues si os quejáis como me quejo yo, pues deberéis estar de acuerdo con lo que yo digo. No, perdona, tú estás haciendo un pulso de ejercicio de poder. El resto de equipos lo que hacen es, en el fútbol, cuando te sientes perjudicado en un partido, pues lo dices y a seguir. Entonces, me parece un espectáculo esperpéntico. Me parece que la figura de Javier Tebas tampoco ayuda en todo esto, porque también, como decimos en Cataluña, es del morro fort. Y el perjudicado es el fútbol español, porque hay una situación de crispación, ya por no decirte cómo puede arbitrar un árbitro el partido del sábado, ¿no? O sea, a ver quién se atreve a tomar cualquier decisión que pueda afectar al Real Madrid, aunque sea merecida.
Claro, o sea, es que hagan lo que hagan, están muertos. Si pitan y benefician al Madrid, la mitad les van a matar. Y si le perjudican, la otra mitad les van a matar. Los han puesto en una situación muy delicada.
Más de la mitad. La sensación del árbitro antes de empezar el partido tiene que ser tremenda. Pero vimos el partido, es verdad que es de Copa. Es un partido en el que Madrid no sale con sus titulares, pero no deja de ser un partido importante. Y yo creo que Alberola estuvo muy bien.
Sí, estuvo bien.
Estuvo muy bien. Entonces, yo creo que depende más de la personalidad del árbitro. Y el árbitro elegido para este partido, pero esta es una opinión estrictamente personal, a mí no me parece el árbitro más sólido para resistir esa presión que ya es sistemática. O sea, es una presión estudiada. El Madrid tiene sus herramientas, Real Madrid Televisión y algunas más, con las que manda un mensaje constante amedrentador para asustar al árbitro, y hay que ver si el árbitro se deja asustar o no, porque el partido no es en Leganés, es en Bernabéu.
Bueno, oye, ¿qué prefieres que pase mañana? ¿Que empaten o que gane el Atlético de Madrid?
Yo es que me cuesta querer que el Madrid puntúe, ¿eh? Yo, si gana el Atlético de Madrid, me voy a poner muy contento, no porque no considere que es un rival de nivel para disputar la Liga, evidentemente la clasificación lo demuestra, sino porque la derrota del Madrid a mí me satisface mucho siempre.
Vale. La quiniela, Petón, Real Madrid, Atlético de Madrid.
Es un 2. Es un 2 que puedo razonar. La velocidad de movimiento del Atlético de Madrid, de balón y sin balón, es decir, de los jugadores sobre el campo, que son velocísimos en su mayor parte, y de cómo está moviendo con precisión el balón, me hace pensar esto. O sea, no lo digo porque sí, como podría decirlo en otras circunstancias. Creo que va a ser un 2.
Ok. ¿Tony?
He dicho lo que me gustaría, pero digo lo que va a suceder, porque es que no van a permitir que suceda otra cosa distinta. Va a ser una X.
Una X. ¿Y Sevilla-Barça el domingo, Petón?
Sevilla-Barça el domingo. Bueno, pero es que yo creo que el Sevilla va a querer jugar a la catalana con nuestro amigo García Pimienta, sí, con lo cual ganará el Barça.
Un 2 te pongo, sí. Vale. Tony se ríe.
Buen análisis, yo creo lo mismo.
Vale.
Y aprovecho para recordaros que el viernes pasado me tomasteis por loco todos, algún amigo mío Perico me escribió, sí, cuando pronostiqué un 1 en el Español Real.
Tienes razón, sí, sí.
Y luego por la noche me estaba enviando un mensaje el sábado y dice, anda, pues tenías razón.
Pues
claro,
sí, señor.
Joder. Digo, os lo tenéis que creer, hombre.
Sí, señor. Bueno, señores. Sí, sí, di, perdón.
No, es que no iba a enmendar a mi amigo, pero como ha llegado el título del autologio, el momento del autologio, he de decir que hay un dogma ya instalado en esta sección de Joan, y es que después de Champions no ganan los tres.
Sí.
Alguno la caga.
Sí, sí.
Lo dije el otro día, yo me apunté al empate, sí, porque no veía la derrota, y lo que hizo simplemente mi amigo Tony, mi primo, sin para mejorar la posición, puede decir, bueno, tú dices empate y yo digo victoria. Lo digo por el amigo Perico, que estaba ahí, reparte el mérito.
Elogio compartido, entonces, de acuerdo.
Amigos, bueno, a pasarlo bien. Petón, Toni, que vagi molt bé. Adéu, petó. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Feta la feina a la Copa, ara toca descansar i agafar forces, que això no para. Nosaltres continuem en forma per viure el millor futbol del món.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest diumenge, des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Pepe Prieto, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Vinga, parlem ara del Girona Sports Cope. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que toca visitar demà un dels grans escenaris de primera divisió, com és la Catedral. Ja li va guanyar el Girona a l'Atlètic Club a la primera volta. A veure si pot a la segona, també.
Sí, a més és partit xulo, entre el quart classificat de la Lliga, que és el conjunt d'Ernesto Valverde, i el setè trucant, picant a la porta d'Europa el Girona després de guanyar la Unió Deportiva Las Palmas. A veure si pot tenir continuïtat aquesta victòria per intentar continuar presentant candidatura a mantenir-se a Europa la temporada vinent. Tenim llista de convocats, són 23 jugadors, amb les novetats de David López, també de Daley Blind, que tornen després de lesió. A veure si entén Mitchell que els ha d'incloure a l'11 de cara a aquest partit de demà. En canvi, són baixa per lesió Miovski, lesió d'Isquios, i Danjuma, molèsties al tendó. No entra encara Artur, no va estar contra el conjunt canari per un tema burocràtic i també d'adaptació, porta mesos i mesos sense jugar.
S'ha de posar en forma.
S'ha de posar en forma i ha de conèixer també els sistemes d'aquest Girona. I avui a la sala de premsa, suposo que no tens dubtes, un tema per sobre de la resta, que sí, que visita la catedral.
El tema.
Aquesta setmana hem tingut dos temes. Hi ha un que està, que és un judici, i l'altre, els àrbitres. D'això ha parlat Mitchell.
Per mi els àrbits són grans professionals i necessiten solo la pressió del joc. Tothom té clar que el futbol ara mateix està en bones mans. Per mi, el que necessitem és tranquil·litat i que cadascú mire el seu problema, no? I no hem de posar-los al foc.
És a dir, que una crítica contra, òbviament, el que ha fet el Real Madrid amb aquesta carta i amb tot el que està passant. Que no vol soroll, Mitchell, que és una persona que habitualment no vol soroll. I després, la situació, si un document més estrictament esportiu, ja comença a xifrar, Mitchell, on veu ell la porta a nivell de punts per estar a Europa la temporada vinent.
Si són capaços d'arribar a 60 punts, estarem segur en... Bueno, segur no, però fins en les tres, en els set primers. Penso que aquesta xifra és una xifra molt bona per arribar a Europa. Però hem d'anar partit a partit.
Demà tindríem, Batllori, allò que tu dius, programa doble, sí. A partir d'un quart de cinc de la tarda, aquest Athletic Club Girona, després una mica de berenar, pensar ja en anticipar o no el sopar, i a les 9 de la nit el derbi,
Sí, entre el partit del Girona i el derbi tenim, per qui vulgui veure més futbol encara, un Las Palmas-Villarreal, per exemple. I l'Espanyol ha de visitar diumenge a la tarda la Reial Societat a Anoeta. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
Però ja avui ha parlat el míster.
Sí, perquè ha avançat, demà agafen un avió a primera hora de la tarda, camí de Sant Sebastià, a Anoeta, dos quarts de set, amb Bauza i José Ángel, que estaran a la llista, i les baixes obligades a Urco per doncs, el contracte i per Romero, que està sancionat. El dubte d'Olivan, fins demà no sabrem si està ok per ser titular, si no, jo penso que hauríem de fer un invent amb Omar a l'esquerra, però ja veurem el que passa. De tot plegat n'ha parlat avui Manolo González, primer del que va passar l'altre dia al camp contra el Madrid.
Bueno, yo el partido otro día solo me acuerdo que el Español ganó, hizo un gran trabajo, y lo que me preocupa ahora es la Real Sociedad. El partido otro día es agua pasada y tampoco hay que darle más vueltas ya de lo que hay. Son tres puntos maravillosos, merecidos. Me parece vergonzoso que por un partido de fútbol en el cual tú realices una entrada a un jugador, que no hay una lesión, que no pasa nada más que eso, recibas amenazas tanto tú como tu pareja. Es que no se puede calificar de otra manera. Es una cosa auténticamente vergonzosa. Y repito, tanto si le pasa a Carlos Romero como a otro jugador de primera división, lo voy a condenar del mismo modo.
Es valora molt seriosament l'operació per Fernando Pacheco, el porter que ja porta temps amb molèsties a un turmell. En teoria, si es decideix finalment operar, ho sabrem en els propers dies, estaria de baixa fins quasi en les últimes 3-4 jornades de Lliga. En el seu lloc viatja el porter de la cantera, Pol Tristan. I parlem del que pot passar diumenge a la tarda. A Anoeta, 3 derrotes seguides per la Reial Societat. És un rival d'entitat, però que és possible que l'Espanyol arribi a Anoeta amb un punt d'inflexió.
Sí, ya nos toca ganar fuera hace tiempo. Ahora vamos a ver porque el campo y el rival son exigentes. Es un partido difícil y complicado, pero bueno, el equipo llega bien. Ya cuando volvió a entrenar después de vacaciones, ya el equipo tenía otro ánimo, otra chispa quizá. El parón nos fue bien y bueno, vamos a competirlo lo mejor posible para intentar ganar en el Real Arena, pero sabemos que el partido es complicado y difícil.
Tríptic basc davant de l'Espanyol, tres jornades claus, com va ser l'última, és a dir, a Anoeta, després a casa contra l'Athletic Club i viatjar al camp de Mendizorroza contra l'Alaves.
Doncs diumenge a la tarda aquest Reial Societat Espanyol, a la tarda jugarà diumenge el primer equip masculí i al matí, Quique, les noies, l'equip femení que té derbi contra el Barça,
Sold out, tot venut, ens informava fa una estona l'Espanyol, unes 1.000 localitats venudes al camp número 1 de la ciutat esportiva, Espanyol-Barça, a les 12, torna el derbi femení a casa, després d'un temps on l'Espanyol ha estat a segona divisió, Ainhoa i Arola són baixa per diferents circumstàncies, podria redebutar Cristina Baudet, que ha tornat fa un parell de setmanes a l'entitat espanyolista, i Sara Monforte, l'entrenadora, que tornarà també a la banqueta, després d'haver estat dos partits a la grada per expulsió. Una Sara Monforte que valora així el que és possiblement el partit més difícil de l'any.
Sobretot defendre bé, vull dir, ser molt agressives defensivament, defensar bé l'àrea, que passin els minuts també i que, bueno, que elles no puguen marcar, jo crec que és important. És complicat fer el que han fet elles durant tant de temps, però bueno, també ens fa veure que, bueno, que som mortals, no? I que al final, per què no? Crec que té molt de mèrit el que ha fet Llevant i nosaltres intentarem imitar el que van fer elles.
Sí, perquè el Barça ve de perdre contra el Llevant. Va dir alguna cosa així la Sara Monforte ahir, que no era impossible, però era improbable guanyar el Barça. Així que veurem el que passa diumenge al migdia. Esperem que amb bona salut per tothom, Espanyol-Barça a Sant Adrià.
Gràcies, Quique. Que vagi bé.
Bona tarda.
Un Barça, Víctor, que avui ha conegut el seu rival als quarts de final de la Champions, serà el Wolfsburg.
Sí, les alemanyes jugaran l'anada dels quarts de final de la Champions el 18 o 19 de març i la tornada a Montjuïc 26 o 27 de març. Si guanya el Barça de Pere Romeu i passa a les semis, qui tocaria? Doncs el guanyador del City, Chelsea. L'anada seria el 19-20 d'abril i la tornada el 26-27 d'abril. La tornada fora, el Barça jugaria a casa. Què passa en l'anada de semifinals? Si el Barça avança de ronda, doncs que aquell cap de setmana coincidirà el Barça-Celta dels de Flick amb aquesta anada de semis de Champions de les de Pere Romeu. Veurem com encaixen al calendari. De moment, el Wolfsburg diu al Pere Romeu que li agradaria la tornada a casa semifinals, però que no hi pensa perquè se centra en unes velles conegudes, les alemanyes, a qui ja s'han enfrontat en anteriors edicions.
Sí, un rival exigent, un clàssic de la Champions, i el coneixem, és un equip que ens hem enfrontat temporades anteriors. El partit d'anada serà fora, la tornada a casa. Esperem fer una bona eliminatòria per classificar-nos per semifinals. Bé, és un equip consolidat, és un equip que hi ha moltes jugadores que ja porten anys jugant juntes, és un equip que té una bona capacitat per jugar directe, és un equip que t'ataca molt bé l'àrea. Si recordem temporades anteriors, és un equip que ens ha arribat força a la nostra àrea. És un equip amb capacitat de córrer sobretot per fora i treure bones accions de centre de remat, i haurem de fer un bon partit per passar. Bueno, haurem de fer una bona eliminatòria per passar.
El Barça, Engen, Graham, Pejor i Rolfo ja jugaven al Wolfsburg, així que s'enfrontaran al seu ex-equip. A l'altre costat del quadre, Madrid, Arsenal, Bayern, Lyon. El Madrid s'enfronta a l'Arsenal de Mariona Caldente i que en la seva carrera li ha ficat 6 gols.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I la jornada Gil a la primera ref, com es presenta?
La número 23. Arrenca en descens el Barça B, que rep el Johan demà a les 17:30 a la Gimnàstica Segoviana, equip que està per sobre immediatament amb només un punt de diferència entre tots dos equips. Partit que podria veure els presumibles debuts de les últimes arribades al Barça B, Alan Godoy, sobretot el golejador, i Ibrahim Diarra. I diumenge a les 12, després d'una setmana densa a Andorra, Andorra-Lugo. Cal trencar la ratxa de 4 jornades sense guanyar, aprofita per parlar de la seva ratificació a la banqueta per part de Gerard Piqué, el tècnic Beto Company.
Amb la sensació confirmada, perquè això ja ho sabia internament, de que tots estem en el mateix vaixell, de que tots anem junts, de que tots anem endavant, de que estem parlant el mateix idioma, de que estem alineats, i això crec que és bo per tots, és bo pel club, per la direcció esportiva, pel cos tècnic i pels jugadors, no? Llavors, doncs, evidentment, contemple que crec que hem agafat una línia que és la que tots creiem, tots sentim, i el que hem de fer ara és traduir-ho, evidentment, en bon joc i en resultats.
També diumenge a les 12, us sona bé, Nàstic.
3:52, fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El comunicado que esta tarde ha hecho público el Real Madrid contra los árbitros. Bueno, contra los árbitros y contra la federación, contra todo. Ha sacado el Madrid los tanques a la calle. Si tú estuvieras en activo y te dieran el sábado el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿sería un premio o sería un marrón pitar ese partido?
El hecho de ser árbitro de primera división es un premio hoy. Y es un día muy duro para el arbitraje.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo, o el aceite de oliva virgen extra aromas del sur 5 litros con un precio imbatible de 4,59 € el litro. El mejor precio garantizado hasta el 9 de febrero. Carrefour.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 € por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
I ara bàsquet a Esportscope, Albert, que avui visita el Palau Blaugrana, el líder de la competició, Olympiacos.
Sí, a partir de 8:45 del vespre, però vaja, és un partit que ha quedat absolutament eclipsat per la notícia que ahir a la tarda, última hora de la tarda, coneixíem, aquesta absència a la Copa i absència llarga de Jan Veselý, que és un dels puntals de l'equip. És el pivot del Futbol Club Barcelona. Ara mateix està sense director de joc al Barça, Nicola Provítola, i sense Jan Veselý, que ja porta unes quantes setmanes, va tornar, però ja porta unes quantes setmanes arrossegant aquests problemes al fèmur del genoll dret, obligat a no jugar, a aturar-se 8-10 setmanes mínim, en un tram importantíssim de la temporada, és a dir, que una altra baixa també important per la Copa. Veurem si això fa que el Barça, no tant a nivell de direcció de la secció, sinó del club, faci algun esforç i mogui fitxa. Olympiacos, el líder de la competició, va perdre el Barça i bé a la primera volta, 95-74. Home, seria un triomf important per assolir plaça directa de play-off i allò que diem, una victòria de prestigi en un dels dos últims partits abans de la Copa. Parla Joan Peñarroya, el tècnic del Barça.
Sap jugar amb diferents registres, hem d'estar sòlids. Hem d'estar sòlids, és un rival que et castiga les debilitats que mostres, sigui la que sigui en el partit. Llavors hem de tindre molta cura de que els nostres moments baixos siguin molt curts, perquè si no ells s'agafen amb aquests moments per trencar partits.
Està Olympiacos amb 18 victòries, està el Barça a la 8a posició amb 14. Aquest duel gran partit avui a l'Eurolliga, 8:45 al Palau Blaugrana.
A veure com va. Gràcies, Albert.
A tu, bon cap de setmana, que vagi bé.
Adeu. I del bàsquet a l'handbol, que tenim Supercopa d'Espanya a Lanzarote, demà a les semis, Granollers, Torrelavega i Barça, Bidasoa. Tenim el porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas. Hola, Gonzalo.
Hola, bona tarda.
Bé, arriba un cap de setmana important per un altre títol, eh?
Sí, el primer d'aquest any, després de molt de temps sense estar junts i segur que ens ho posarem complicat per intentar guanyar aquesta Copa.
Sí. Us emprenya una mica allò de que sempre que arriba un títol d'aquestes característiques, un títol nacional, tothom donem per descomptat que el guanyarà el Barça?
No. Nosaltres sabem de la dificultat que té, sobretot aquests títols a un o dos partits, i sabem també de la superioritat teòricament que tenim, però això és esport, són 60 minuts, en competicions més curtes la resta d'equips també saps que té doncs, aquesta porta més oberta i és per això que és més complicat.
Sí, a més arriba en un moment una mica estrany perquè heu estat molts jugadors, 12 concretament, 12 internacionals jugant al Mundial, els medallistes acaben d'arribar, per tant no heu tingut molt de temps per preparar la cita tots junts.
No, però bé, també té coses positives, la gent arriba amb molta competició, amb la majoria en gran estat de forma i amb això doncs podem compensar, no?, aquesta falta d'entrenament conjunta.
Sí, un dels que millor deu arribar és el teu company Nielsen, eh? Vaya mundial ha fet, Gonzalo, eh?
Sí, sens dubte ara és el millor del món, està a un nivell espectacular, segurament el millor moment de la seva carrera i tant de bo que continuï així per ajudar al Barça a aconseguir tots els objectius.
Clar, abans pensava, té el Barça la millor porteria del món amb Gonzalo i amb Nielsen, però el Gonzalo marxa aquest any i el Nielsen marxarà al final de la propera temporada.
Bé, així és l'esport, així és la vida, cadascú pren decisions en funció del que creu que és millor per ell mateix i bé, en aquest sentit intentar, doncs, el que queda de temporada, doncs, entre els dos intentar, com he dit, que el Barça aconsegueixi els objectius i deixar, doncs, millor petjada.
Molt bé. Acabo. Segur que el Barça treballarà bé per buscar relleus de garanties, però serà difícil trobar porters o portar porters del nivell teu i del nivell de l'Emil, eh?
Bé, el Barça sempre és atractiu. El Barça sempre trobarà jugadors que voldran jugar aquí, que voldran fer la seva carrera al Barça i el Barça sempre acaba trobant relleus i equip de garanties. Doncs, pel que fa a mi mateix, doncs, content d'haver fet part d'aquesta història, d'haver pogut ajudar a aconseguir títols importants, suposo que Emil també, i el que vingui doncs, tindrà segurament també molt bona participació.
Una història que no està tancada, encara queden títols per guanyar aquesta temporada i el primer pot caure aquest cap de setmana a la Copa d'Espanya. Gonzalo, gràcies per atendre'ns i sort, una abraçada.
Gràcies. Gracias, adeu, adeu.
Gil, superstar.
En nombre de la Dirección General de Minuto Gil les informamos de que esta sección no tiene ninguna intención de utilizar el audio de un tal Montoya que no sabemos ni quién es. Lo único que nos preocuparía es que Montoya fuera árbitro de VAR y no lo supiéramos.
Deseándote, Batllori, lo mejor para ti, para Petón y para Toni Freixa. Imminent renovació de Luis Enrique pel Paris Saint-Germain fins al 2027.
Arribem a les 4 de la tarda. Gil, lo mejor en lo personal.
Igualmente, querido.
Lo peor en lo deportivo. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. A Sports COPE estem pendents de tot.